Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
Compositor, autor, director i productor, líder. Més de 45 anys als escenaris. Treballador disciplinat, creatiu, la màgia d'una cançó, la banda sonora de moltes generacions. Osonenc, en català, esclar, internacional. I alhora generós i compromès, crea espais nous. L'art i la cultura en totes les dimensions, dels orígens al món, inquiet i generós. Ara reflexiona pausadament. Què puc fer per les persones? Què puc fer pel seu benestar emocional? En du alguna de cap. Avui a l'estudi de Catalunya Ràdio on fem el divan d'aquí no res tocarà el teclat Pep Sala. Pep Sala, benvingut.
Gràcies per convidar-me, Silvio. Un gran honor estar aquest programa.
Un plaer i nosaltres som els afortunats.
Troba el divan amb Sílvia Coppolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancoppolo.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
I arrenquem amb Rolling Stones. Què fan en el teu divan, Pep?
Home, els Rolling Stones és d'aquells grups que qualsevol persona que es dedica a la música l'han influït, l'han guiat, l'han il·luminat, l'han orientat i encara segueixen allà, no? L'exemple és el grup de rock per excel·lència i jo de petit ja els escoltava, els segueixo escoltant i els seguiré escoltant sempre. I aquesta cançó m'encanta per sobre les altres perquè és una cançó que m'ha acompanyat sempre i he tingut la sort de veure-la en directe i em recordo que em va ser una cosa com un tatuatge. Que
xoc, no? Et va quedar marcat.
Mai me'l trauré.
I tal. Perquè de menut escoltaves música a casa, però sobretot era la clàssica, la que sí. Escoltava el pare.
Sí, el meu pare era un home que, bueno, un home molt especial, del món de les ciències, per dir-ho de manera.
Científic.
Era un home malalt, que estava malalt ja de naixement.
Camps magnètics.
Exacte, es dedicava a fer motors i treballava a l'empresa Girbau, que encara existeix, una empresa de Vic, bueno, i ara ja de tot el món, no? I això, dissenyava motors i coses d'aquestes. I era un home, doncs, molt complicat, perquè era un geni, era un home amb un talent innat, passa més una persona malalta, i de cop va... Però jo li quedava molt la música, però la clàssica. Pues clar, en una època que la música moderna... Jo vaig néixer l'any 60, aleshores els anys 60 eren vagos i maleantes, el que es digaven amb això.
Sí, ja ho entenc.
I també hi havia una visió molt, molt... Clar, de fet, jo penso al món de les drogues, arribaven aquelles imatges dels hippies d'Estats Units drogats de dalt a baix.
Clar, i de Beethoven no se'n sabia res, com si diguéssim, no així?
Beethoven no en sabíem tants detalls.
Clar,
eh? A més, va tenir un avantatge que va morir vergin.
A veure, hem arrencat amb Rolling Stones, però hi ha altres peces que tenen a veure amb la vida d'en Pep Sala.
Colliu la rosa de dia i de nit, el gessamí.
Uau! Què passa, ara? Aquesta no ens has triat tu, eh?
No, però no l'he triat jo.
No, l'hem triat nosaltres.
Doncs heu picat...
El cor.
El cor, directament. Un dels meus millors amics en aquesta vida és l'enyorat i estimat Iaclua,
sí.
Que és el que canta, que ahir va fer aquesta cançó amb la lletra sobre un poema d'en Josep Carner.
Uh-huh.
I és una meravella. I jo, Ia Batista, quan jo era petit, era fan... Vaig tenir la sort de col·laborar amb ells, de ser amic d'ells, de ser molt amic de l'Ia, del Jordi també som molt amics, però amb l'Ia hi havia una màgia d'aquella de germanet. I malauradament, ara ja fa uns quants anys que ens va deixar, gairebé de la nit al dia va agafar un càncer d'aquests pim-pam i ens va deixar orfes a tots, no?
El gessamí de fallir La rosa fa enamorar-se, el gesamí de fallir.
Buscant cançons, cançons, cançons que tinguin a veure amb la vida d'en Pep Sala.
Wow.
Home, aquesta cançó és la primera, sí, que vam cantar en Carles i jo.
La primera que vau cantar.
Sí, i a dalt d'un escenari, eh?
Uh-huh.
Tenia una escola de música, fèiem una mena de festival de fi de curs i començàvem, sí, a treballar amb el Carles i se'ns va ocórrer... Buscàvem, clar, feia molt poc que ens coneixíem i buscàvem coses que ens agradessin els dos.
Sí.
Hi havia Polis, que ens agradava molt, ens agradava molt Peter Gabriel, ens agradaven moltes coses, però hi havia els Eagles, també, no?
Hi havia els Eagles.
I aquesta cançó l'havien assajat els nanos de l'escola per interpretar-la a veus. I per vaig dir, perquè no puges i la cantes amb nosaltres. I ho vam fer. I va ser la primera cançó que vam cantar plegats, no?
I aquí...
Això devia ser l'any 86, una cosa... 80, sí, 85-86.
I a partir d'aquí vau començar a fer... No?
Una... Sí, sí, clar, vam seguir... Vam estar un any treballant, pràcticament, de dijous a diumenge, cada dia, cada setmana a casa meva, a casa meva mare, més ben dit. I ja cantant i preparant el que més tard va ser Sau, no?
El que més endavant seria Sau. Sau! Un dia en Carles i en Pep van venir aquí a Catalunya Ràdio. Tens uns ideals clars?
Jo crec que sí. Jo crec que sí.
Sí.
Però només ho crec.
Vols dir que no n'estàs segur?
Però crec que sí.
I tu, Pep?
Evidentment, un té uns ideals, uns objectius i uns valors, no? El que passa que en cap d'estar en permanent evolució, no? Com tu estàs evolucionant com a ser humà. I hem d'estar en permanent, allò que en diuen tela de judici, no?
Revisió, com a mínim.
Sí, i sempre tenir-los, en certa manera, que encara sempre han de ser provisionals, perquè a la llarga la veritat absoluta ningú la té, no?
La provisionalitat de la vida.
Sí, és provisional i caduca. Sí. Sí, la vida també té allò la data de caducitat, que passa afortunadament no ens la diuen, perquè seria terrible, no? Però la de caducitat hi és i que tot el que fem és provisional és una cosa que ens costa assumir, ens costa molt assumir, penso, eh? I que tot el que... Quan ets jove, penses que qualsevol cosa és per sempre, no?
Tot és per sempre, no?
Per sempre.
Quin efecte, eh? Jo he tornat a sentir aquesta conversa aquests dies, eh? Ens hem tornat a col·locar al 1996, quan hi havia tantes coses que encara preveiem.
Del febrer del 96 heu fet el disc que fa 7, que és just el 7. Després del 7 hi ha el 8, el 9, el 10 i teniu una llarga vida com a Sau per endavant amb molts projectes previstos?
No ho dubtis.
Vols dir que et cal algú que sàpiga vendre el producte? O no?
No ho dubtem en absolut. O sigui, mentre hi hagi aquelles... Ens ho passem bé fent cançons, nosaltres seguirem fent-ho, no?
I serà per molts anys.
Sí, és que mai ens hem posat una data de caducitat, no? Perquè forma part de la nostra vida, no? I sempre ens acompanyarà. Algun dia ho deixarem, suposo, que el dia que ens morim.
Uau, tornat a sentir ara.
Uau.
Amb la veu del Carles és com una... és tan estrany, és com una premonició gairebé, no?
Sí, és molt fort. Un és collonut, perquè es va fer un documental sobre Sau i amb això hem seguit veient imatges, però encara no s'ho acostuma mai a escoltar la veu del Carles. És com si el tinguessis aquí al costat.
Aquí al costat,
no?
Sí.
És terrible, és una sensació que és com, diguem-ne, el primer moment, el primer instant et dona com una mena d'alegria i després dius no.
És que no hi és.
És enregistrat.
Entre la realitat i la realitat, no? Diríem com movent-te, no? Tota l'estona.
Absolutament. Però és un home que va deixar una petjada extraordinària, la prova és que el trobem a faltar, i 25 anys més tard, l'any que ve farà 25 anys que no està amb nosaltres, doncs seguim parlant i la gent el segueix recordant, i això ho trobo, diu molt d'ell, de la seva personalitat i de la petjada que va deixar.
D'en Carles, d'en Pep i de Sau.
La terra
Aquesta cançó que ha acabat sent un himne com del nostre país, eh? Primer tu deies, és d'una generació, el Boig per tu, és de moltes generacions. Finalment ens identifica.
Sí, és una cosa que és un misteri. Allò, una cosa que sempre m'ha passat així en tall d'humor, hi va haver una època, sobretot temps enrere, passava, a vegades anàvem amb uns amics, em va passar una mica amb el nostre amic comú, Jordi Lopé.
Sí.
Una vegada que vam anar a prendre unes copes al vespre, i va venir un home que anava una mica pujat de to amb l'alcohol,
ja ho entenc, sí.
I em va dir, tu què has de fer? És un altre boig per tu. Però això m'ha passat moltes
vegades. Moltes vegades, no?
Com si és una fórmula, com si és una... No sé, com fas una cançó, ningú sap què passarà amb aquella cançó, no?
És un misteri, dius tu, no? Però és un misteri que tu arrenques a partir, dèiem, només començar, no? De la disciplina, del treball, de l'horari, de tancar-te a l'estudi un cop, dos cops... No, pam, és allò, que la inspiració t'agafi treballant.
Sí, i sí. I a més, això hi ha una anècdota, si em permet que l'expliqui.
Sí, tant, ens agradarà molt.
Del Quincy Jones. El Quincy Jones explicava que va començar a fer bandes sonores. El Quincy Jones vivia al mateix carrer, una mica més amunt d'allà on vivia, vivia el Henry Mancini, que és un dels genis.
Sí, de les bandes sonores que hem sentit a tantes pel·lícules.
I aleshores el Quincy Jones diu, vaig aprendre que jo havia d'estar treballant 8 hores o 10 diàries, tantes com pogués. Perquè l'inspiració sempre venia per allà. I quan venia a casa i no em trobava treballant, anava a casa amb Mancini.
Ah, que bona aquesta. Pep Sala, avui al divan.
Amb Sílvia Coppola.
Caiguda del cel, Luz Casal.
Ah, que bona aquesta versió, no?
La Luz. La Luz, la meva estimada Luz.
Aquí penso que érem el 1992, eh?
El 9 de juliol.
Oh, bravo! Aquí érem el 92 i ara molt més cap aquí. Mira aquestes criatures com ho fan. Són els Cracks Andy.
Són els Cracks d'Andy, oh!
D'Andy, ah, què és això, Pep Sala? Què és bé, això?
Els Cracks és un grup fantàstic de gent del Vallès, la majoria d'ells, que són gent, una colla de nanos, de nois i noies, fantàstics, meravellosos, que són molts estimo molt, que en comú tenen, doncs, que pateixen el síndrome de Down.
Uh-huh.
I ells van fer un grup de música.
Van fer un grup de música.
I aleshores... A través de la mare de la Laia, que és una d'elles, un dia em va dir, no vindries pas a cantar una cançó més, i com, i tant que sí. I a partir d'allà, doncs, he col·laborat molt amb ells, molts concerts he fet de cantant del grup,
sí.
Perquè ells bàsicament toquen flautes, hi ha la Mònica que toca la guitarra, altres toquen per percussions, etc. No? I els hi faig de cantar amb algunes cançons, i és una experiència meravellosa, però per mi.
Per tu,
per ells també,
i per ells, però, i per
suposo,
tothom.
Per ells suposo que també, però per mi. És un acte de la gent que diu, ostres, està molt bé el que faig. Dic, no, és que ho faig per mi, perquè és tan fantàstica aquesta gent. I amb ells he tingut la sort, hem actuat a Port Aventura, hem actuat al Palau de la Música, hem actuat en molts llocs i és fantàstic, perquè són una gent amb una positivitat,
Sempre és anar endavant, sempre és l'abraçada sí, que fan, escenari i tot, no? T'han abraçat a l'escenari i tot, eh?
Escolta, i tenim una salutació especial nostra que la fem cada
sí.
concert, i riem molt, i és fantàstic. Jo me'ls estimo molt i em sento molt afortunat de poder fer coses amb ells.
En Pep Sala i aquest Boig per tu, que també han versionat altres cantants.
La terra unida es cri.
I amb la Shakira, què? Quina història tenim, Pep?
Doncs no la conec.
No la coneixes. Llavors, com pot ser que canti Boig per tu i no la coneguis?
Ah, no ho sé. Jo, si la Shakira... Normalment, quan algú canta una cançó d'un altre, doncs normalment aconsegueixes el telèfon d'aquella persona, el truques, dius, escolta, cantaré aquella la teva cançó, o la cançó que hi has participat, o que sí, que la vas enregistrar, i suposo que normalment hi ha unes curtes i en el cas de la Shakira no es va fer, diguem-ne, no va ser-hi. I no sé, no,
No saps res més.
No sé res més, tampoc sé res més.
Shakira, reina, truca al Pep.
No, no, no. Ah, no. No em busquis problemes. No, no cal. No cal. No, no, no. A més, a veure, saps què passa? Que és una cançó, jo crec que és molt difícil de versionar perquè ja ho ha fet gent i gent molt bona.
Ja. Yeah.
En el cas de la Luz, la Luz va fer una versió meravellosa. Jo, el cop que la vam... Érem a Londres enregistrant el més gran dels pecadors amb el Carles quan ens va arribar un casset.
Sí.
En aquella època hi havia cassets.
Sí, sí, cassets.
I bueno, la gent jove que busqui a la Wikipedia. Perquè...
Un casset és una cinta amb una capseta, casset volia dir això, no? Una cinta de gravació magnètica, eh?
Estàvem a l'estudi i vam posar la... I la Luz ens havia enviat la seva versió, aviam què ens semblava. I ens vam quedar clavats, al seient, sense paraules, dient quina meravella que ha fet aquesta tia. A més, va tenir l'encert d'enregistrar amb una banda que la majoria dels músics que toquen aquesta cançó en aquella època eren la banda de Paul McCartney.
Uau!
I esclar, són uns músics extraordinaris. El guitarrista és el que toca aquesta guitarra i el que fa tot això és el Robbie McIntosh.
Uh-huh.
Va fer un solo de guitarra que és una meravella. I bé, la Luz és que és un artista que no puc dir. I l'ha cantat gent boníssima. I aleshores, cada cop que es versiona aquesta cançó, has de portar alguna cosa més. I
és... Ah, que bona aquesta idea. És a dir, si tu versiones una cançó que ja l'ha feta molta gent i molta gent bona, tu hi has de posar un element afegit. Si no, representa que no té sentit per al món de la música,
sí,
no?
Bueno, i per tot. O sigui, el meu... Mira, ara fa un moment parlàvem de Lia Clua.
Sí.
I amb el seu sentit de l'humor, ell tenia una frase meravellosa. Tenia fins i tot un quadre que deia cal.
Cal?
I és una cosa que
t'has de... Preguntant-se-ho, eh?
Cada cop que fas una cançó, escrius un llibre, fas una qualsevol cosa, publiques alguna cosa, sempre t'has de preguntar, cal? I... El món serà millor si...
I ara tu, diríem, dèiem 45 anys després, clar, amb totes les coses que has fet, no? Aquesta idea que tens de aquest escenari ja hi ha vingut 3 vegades, i aquest poble, i aquell, i el Liceu, i aquí... I... Quan et preguntes cal, què et respons?
A veure... Jo crec que cal, però a la velocitat que també, diguem-ne, et demana el cos i el teu estat vital.
Uh-huh.
Jo crec que ara a mi no em toca estar a fer aquells concerts que fotíem abans, no sé quants concerts, que està molt bé, hi ha gent que ho fa i em sembla molt bé, eh? Vull dir, escolta'm. El que passa que a mi m'agrada molt disfrutar-los a tots, si puc. Ens vam ajuntar tots els músics de Sau, amb... sota el nom de Sau 30.
Sau 30, no?
I amb l'ajuda del Jonathan Arguelles, que ens ajuda a cantar.
Fa com de cantant, una mica buscant la veu que ja no pot fer el Carles.
I té una veu molt semblant al Carles. I sobretot quan cantem junts, doncs busquem aquella sonoritat, no? I el 30, deixa'm dir-ho i aclarir-ho, perquè molta gent ens han demanat, perquè no us dieu Sau directament. I és una mica per recordar també que no Sau. I que no...
Sau 30... Recorda Sau, però és una altra cosa. És un altre moment, no? També és com per respecte, també, al Carles.
Respecte al que hem fet i al Carles, i al que hem fet. També.
Clar, però jo et deia, i ara què? Ara què? Ara què? Cal, ara què cal? I tu dius, alguns concerts que els vull disfrutar, anant més a poc, però jo et miro al cap i penso, té més coses que li vull anar al cap.
Moltes.
Quines? Va, Pep.
Moltíssimes. Jo tinc la sort, ara amb un company meu vam muntar una productora d'audiovisuals,
uh-huh.
I ens dediquem a fer documentals de gastronomia.
Què dius ara?
I en vam fer un d'un restaurant japonès que es diu Mibu.
Mibu?
I que és un restaurant que el Ferran Adrià, diguem-ne, li va canviar el concepte, el va influir molt, i a partir d'allà el Ferran va dir que aquella gent ell cuinava pels sentits, aquella gent cuinava per l'ànima.
Uh-huh.
I és un restaurant que tenen només 8 persones, és una cosa molt exclusiva. I vam tenir la sort que tinguéssim l'oportunitat de fer un documental allà. A mi m'ha interessat.
No el vam fer, el documental?
El vam fer nosaltres a Tòquio.
A Tòquio, eh?
Hi hem anat 3 vegades a fer-lo. I l'any passat van escollir la nostra pel·lícula com a millor pel·lícula culinària del món de gastronomia de l'any, i el Festival de Sant Sebastià. I aleshores, el setembre passat, vam anar allà i ens va tocar fer el peripè allò de l'alfombra verde i la cortina... Ai, la forma
era vermella, roca. Era vermella. Sí, sí, veig molt ecològic, eh?
Jo no és que soc daltònic.
I observatori per observatori, anem a Albanyà, ara?
Això.
Mira quina música.
D'on t'ho ha tret, això? Això no està ni publicat ni res.
Aquí tenim secrets.
Sí, sí, sí.
Això ho hem fet a mitges amb en Josep Lluís Santiso, la Susana Ortega, Sílvia Coplo. Ho hem trobat!
Amb la persona aquesta, amic meu, que és l'Esteve Guerra, que hem creat aquesta productora d'audiovisual sobre gastronomia, que es diu Films Comestibles.
Com es diu, què?
Films Comestibles.
Films Comestibles, que bo!
I aleshores, doncs, tenim la sort, ell té la sort, i jo tinc la sort de compartir-ho, de discutir-ho amb ell. Ell és el propietari d'un observatori astronòmic que hi ha dins el càmping Bassegoda d'Albanyà.
Sí.
I em va demanar, com que hi ha una amistat molt gran, doncs em va demanar, diguem, si podia dirigir una mica l'espectacle que es fa allà per introduir la gent al món de les estrelles, la Via Làctia. I a part de que apareix molt, doncs és una experiència meravellosa, que estàs al mig del bosc i poder tenir un telescopi i una pantalla enorme amb HD, amb uns seients fantàstics i gaudir de les estrelles allà, i una gent que t'ho explica superbé, és una experiència meravellosa.
Mira.
Aquest és el Jonathan, sí, eh?
Sí. Tot en breu matí. Que jo he anat de pressa, però resulta que tu tot això de Tòquio i el Japó i tal t'ha fet un supercuiner. Jo això ho sé. De primera mà.
Sí.
Sí.
Amb l'Ivet, la persona que treballa amb mi i la meva mà dreta i que fa més de 20 anys que treballem junts, hem muntat, ella també participa en la productora i també el món de la gastronomia, que a mi m'agrada molt. Ara hem engegat, si permets, una web i ens poden trobar a les xarxes sobre la cuina catalana, que es diu Catalunya Comestible.
Catalunya Comestible, ens mengem Catalunya.
Sí, i bueno, parlem del cicle anual, dels productes catalans i de la cuina catalana en general, de receptes, etc. No? I amb això ho fem amb la Ivet, aquesta companya fantàstica que tinc la sort de viure cada dia, perquè treballem colze a colze. I hem muntat una mena de cuina, menjador al nostre estudi, i allà fem cuina en japonès, perquè a mi m'agrada molt. I en diem Cal Taisho. I ho fem sobretot pels companys i amics i gent fantàstica. Tothom que ve allà és especialment fantàstic.
En surts d'allà entusiasmat. Al costat de l'estudi, estudi de gravació. Sí. O sigui, que per tant tu la cuina, però l'estudi amb els instruments, amb una taula de mescles que no arribes a veure que hi ha allà al final, de tan llarga que és, no? És a dir, que continues amb la música, sí, però a més amb la imatge, això que ens deies ara de les pel·lícules, els documentals, i obrint altres facetes, i a la vegada treballant amb la idea de com ho puc fer perquè la gent tingui més benestar emocional, tingui més salut mental, tot això. Com ho fas lligar tot plegat?
El que farem, ho estic intentant, estic en el procés, que encara ara no el tenim enllestit, però estem treballant juntament amb en Joan Capdevila, l'Ivet i altres amics.
Joan Capdevila és el germà.
Sí, i el tercer sau, diguem-ne, no?
Sí, sí.
Jo sé que és l'home invisible, però imprescindible.
Sí.
Que sempre m'agrada recalcar això, perquè és un home que... amb en Carles i jo, que funcionàvem molt bé junts, però a més amb en Joan era l'equilibri que ens feia de balança. A vegades quan la balança anava cap a un cantó, en Joan es posava una mica cap a l'altre per equilibrar. En Joan és una persona, un ser meravellós, i em sento molt afortunat d'haver pogut viure tants anys i seguir vivint i treballant amb ell, no? Aleshores, doncs estem intentant crear un projecte que serà la Fundació Sau.
Fundació Sau?
Sí. I és complicat crear una fundació, necessites uns patrons, necessites uns objectius, i un dels nostres objectius, tenim tres objectius bàsics. Un és preservar el llegat del grup, preservar tot la quantitat de material que tenim, etc. Un altre objectiu és ajudar una mica, amb la mesura que podem, a la música catalana, català de català, i de si pot ser usonenca, si, sempre com més a prop, més ens interessa, no? I la tercera és una cosa que sempre m'ha apassionat molt i que vaig descobrir arrel de converses que he tingut amb un altre gran músic i gran persona, que és el doctor Estivill.
Sí.
Amb l'Eduard i la seva senyora, la Montse, som molt amics i me'ls estimo moltíssim. I hem estat parlant sempre sobre la relació entre la neurologia, diguem-ne, i la música. I és un camp molt poc investigat. Aleshores, doncs, una mica, un dels objectius que tindrà la Fundació és ajudar i participar en la relació entre música i salut mental, en dues direccions.
És sensacional, la idea.
Què podem ajudar amb la música, la salut mental, i amb què, diguem-ne, i ajudar els músics, diguem-ne, que pateixen problemes de salut mental, sobretot addiccions i addiccions a l'adrenalina. Que això
crea... que genera el sortir a l'escenari i els aplaudiments, també, no?
Exacte. I, sobretot aquesta addicció i el mono el tens quan molta gent el rep i agafen grans depressions quan deixen d'estar a l'escenari.
Clar, diu, he perdut la identitat, no?
I el cos t'ho demana, perquè tu generes una substància, que és l'adrenalina, que és una droga com les altres. Però clar, és com la ludopatia.
Fa mil anys, l'Iñigo deia, si no sales en la tele no eres nadie. Que va, sí. És aquesta idea, eh?
És
dir, la idea de la teva identitat està feta en base a l'aplaudiment, a la que t'atorguen els altres, sí. No a la que tu sents. Llavors, com refer això?
Hi ha molta gent que ho pateix molt. Hi ha molta gent, moltíssima gent que ho pateix molt, i això desemboca en grans depressions.
En Pep Sala ha vingut avui aquí al divan, i aquí tenim un teclat que avui hem organitzat a l'Estudi 10. Què ens tocaràs?
Home, jo puc fer el que vulguis. Però a mi m'agradaria fer una cançó.
Sí.
Jo ara deixa'm fer una mica de propaganda, no?
Fes
que venia d'hablar de mi libro, que diuen.
A veure el teu libro, a veure.
No, l'últim que he fet és un disc amb el Reinald Colom.
Sí.
És un trompetista de jazz meravellós.
Uh-huh.
És un home extraordinari, un home brutal. I hem fet cançons estàndards i les hem passat a un ambient una mica jazzero, no?
Els sospitosos habituals. Sí, és que m'ho sé, eh?
Jo m'ho està posant.
Clar. Penses aquí? Aquí ens ho treballem. És que sona molt bé aquest disc, eh?
Estic molt
content. Molt bé,
molt
disc.
Content.
Molt, molt bé, eh?
Aleshores, doncs, em puc fer un trosset d'una cançó que fem normalment en directe amb el Rinald. Perquè és una experiència tocar amb gent del talent que té aquest home. És una cosa extraordinària.
I quina cançó es farà?
Jo li vaig fer parlant del Mancini, una cançó del
Mancini. Del Mancini?
Faré un trosset del Mont River.
Molt bé, doncs farà el Mont River.
És la banda sonora d'una pel·lícula que es deia Breakfast at Tiffany's, en anglès.
Sí, l'esmorzar, sí, Tiffany's.
En castellà va ser Desayuno con Diamantes.
Sí. Ah, és veritat?
Sí. I TV3 deu ser Esmorzar amb pa amb tomàquet.
No. Som-hi. Crec que era Esmorzar amb Diamants, però no n'estic segura. Som-hi, que som amb en Pep Sala. Avui al divan de Catalunya Ràdio. Va cap als teclats, es posa als auriculars...
Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, your heart breaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbows waiting round the bend, my huckleberry friend. Moon River and me. Huckleberry friend, Moon River and me.
Pep Sala, avui al divan.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Subscriu-te al divan amb Sílvia Còpulo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
@ el divan Còpulo. El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio.
Anem al cinema.
¿Quién lo pregunta?
La policía de Nueva York.
Queremos preguntarte algo en la comisaría.
Who's Kaiser Sose?
You never knew. That was his power.
He was in the harbor.
Sospitosos habituals. Sí. Clar. Sí, per què ens has triat la pel·lícula?
Bé, primer perquè té el mateix nom que aquest projecte que hem fet amb el Reinao, i a part d'això perquè és una meravella, una meravella de pel·lícula, no? Una obra mestra per mi del cinema, que on hi ha suspens, hi ha sorpreses, hi ha tensió. Jo penso que és una pel·lícula extraordinària. I no recordo el nom dels actors, que això amb l'edat és terrible, però no recordo el nom del protagonista, però és un home...
Ara veuràs com de seguida te'n recordaràs. Mira, te'n recordaràs de seguida.
Kevin Spacey. Sí. Bueno, i surt el Benicio del Toro, surt un pilot de gent meravellosa. I un personatge meravellós que ara no adivinarem, que és el Kaiser Sose.
Ah, uau! Del 1995, aquesta pel·lícula. I encara... Aquesta altra.
No puedo seguir ocupando el trono de San Pedro.
Se equivoca.
¡Silencio!
Els dos papes. Sí. Per què ens l'has triada, aquesta?
Perquè és una pel·lícula que molta gent no veu pel títol, perquè li fa molta mandra.
El Vaticà. No, sí. Però no és això, és una pel·lícula anglesa.
I és una pel·lícula de dos persones absolutament antagòniques, amb les idees que no... Amb dos actors meravellosos.
El papa Benet XVI representa, i el papa francès, que és amb la relació que van tenir.
Anthony Hopkins i el Jonathan Pryce.
Molt bé.
I és una conversa de dues persones que no tenen res a veure.
Uh-huh.
I és una demostració que com realment el ser humà pot arribar a crear empatia amb la persona més allunyada de tu que pots, no? I que és com un exemple de que a vegades el ser humà ho solucionem tot a garrotades, podíem fer-ho parlant, i és el que fan aquests dos homes, i és un exemple, és una meravella de pel·lícula.
Anem coneixent en Pep Sala de mica en mica, i ens ha triat un llibre d'aquesta autora.
Tot el que dic, des del primer llibre que em van publicar, evidentment ho assumeixo, perquè, és clar, la poesia demana sinceritat, autenticitat, per tant... Penso que tot el que he anat escrivint sempre he procurat que hi fossi, la sinceritat, l'autenticitat.
La Pilar Cabot.
La Pilar Cabot és una amiga meva.
Avui estimo Baudelaire, ens has triat, de llibre?
És una amiga, una gran amiga que vaig tenir, que ens va deixar de fer 5 o 6 anys. I era una dona meravellosa, que tota la gent de Vic la coneix, perquè era la propietària d'una llibreria que es deia Clam, i tots els biguetats van passar per allà. Ell tenia com una mena de cel·lo, com es diu?
De cinta adhesiva.
Sí,
cel·lo es marca, però ja l'hem fet a genèric.
Que posava Clam. I tots els biguetants tenim llibres amb aquell tros de cinta adhesiva allà que posava Clam. I a mi m'agrada molt la literatura, i una de les culpables importants de que m'agrada molt la literatura és la Pilar, perquè sempre era... em recomanava, sabia molt bé com que recomanava. I amb ella doncs vam tenir una relació fantàstica de complicitat en mil aspectes de la vida, i fins i tot ella em va dedicar un poema que es deia Tots els ocells del cos.
Tots els ocells del cos, ara aquest no ho sabia.
Que està en un llibre que es diu Vol ballar un tango amb mi, senyor Vivaldi. I jo li vaig tornar la deferència, li vaig tornar en forma de cançó, que no tenia res a veure amb el poema, però tenia el mateix títol, que es deia Tots els ocells del cos, també. I bueno, vam compartir música, ella tocava el piano molt bé, vam compartir música, converses, poesia, de tot, i amb ella i el seu home, que va morir ja fa més anys, que era l'Armand Quintana. I és una d'aquelles persones que jo he admirat molt. I per mi, ella va començar, molt gran a escriure i a publicar llibres. I el primer que va fer va ser Avui estimo Baudelaire. I me'l va enviar i em va dir, espero que t'agradi. I em vaig desmaiar al llegir-lo, que és una meravella de llibre extraordinari.
Josep Lluís Santissó, el so i el muntatge. I a les mans ràpides.
T'he obert en porta tants records mai oblidats, envolta amb aromes de paisatges estimats, però em sento buit i aixeco el cap cap al cel. Estic perdut i em busco dins el teu vers. Si pogués tenir a les mans tots els ocells del cos, vindria al teu costat per ensenyar-te el seu vol, el seu vol.
Entre llençols, amb fragàncies d'espígol, l'hoste, ben las, oblida silogismes i s'aboca la màgia immensurable i vella d'ordir els somnis més amples.
El divan amb Sílvia Coppolo, a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Hello darkness, my old friend.
Els sons del silenci.
I've come to talk with you again.
D'en Simon Garfunkel.
Because a vision softly creeping.
Ens l'ha triat en Pep Sala.
Left its seeds while I was sleeping.
És tan simple com que és el primer LP que vaig comprar en la meva vida.
Uau! Llavors que estalviàvem per comprar un LP.
Estalviàvem, oh, i estalviàvem molt i demanàvem...
Diners a tothom, als avis,
a tothom,
les tietes.
Els tiets, de tothom. I vaig tenir la immensa sort d'ensopegar amb aquest disc. Era, concretament, era el gran èxit de Simon & Garfunkel, perquè això devia ser l'any 71, 72, que ells acabaven de treure, que acabaven de plegar, diguem-ne, i acabaven de treure aquest disc. I esclar, és que és un disc de 10 o 12 meravelles de cançons extraordinàries, i que estan encara ara, avui dia, és de les millors cançons que crec que s'ha escrit mai, ho segueixo creient, no? Tinc un company que també és molt fan de Paul Simon. Jo l'he seguit tota la vida, fan de Paul Simon, estudiant-lo, aprenent les seves cançons, etc. No? I tinc un company molt estimat, que és el Joan Bonareu, que també és molt fan, i fa... sembla que just abans de la pandèmia, el Paul Simon va decidir deixar de fer concerts, perquè està gran. I va fer un darrer concert a Londres, i vam anar-hi amb aquest company allà a rendir-li pleitesia i agraïment perquè una mica soc músic per culpa gairebé d'aquest... una mica part per culpa d'aquest senyor, perquè és, les cançons que fa són tant lletra com música, són una meravella, són extraordinàries, no? És un mestre increïble.
Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wills of silence.
Ara has parlat una mica de Londres, Gran Bretanya, Londres, Escòcia, Irlanda. Tenen a veure amb tu? Tu hi has molt. Viscut? Què has après? Què n'has tret? Què n'has fet?
Molt, molt. Jo, als 18 o 19 anys, vaig anar-hi per primera vegada. Vaig estar... volia dedicar-me a la música, era complicat fer-ho aquí, amb el meu entorn familiar, també, i vaig anar-hi, i després vaig estar-hi, anar i venir i anar, i vaig estar en contacte i llargues estades fins ben bé l'any 1984, i que vaig decidir tornar, perquè... i vaig estar amb un grup d'allà, d'Escòcia, de Glasgow, un grup que es deia Midnight Tower, dels quals, amb aquest grup, la gent que segueix Sau coneixeran el bateria, que era el Jerry Duffy, que ha estat amb Sau 30, ha estat amb la banda del bar, és probablement el meu millor amic, i va ser una experiència i una escola increïble, no? I penso que gràcies a aquesta experiència vaig encarar tota l'aventura de Sau amb certs coneixements i amb, havent viscut ja coses que...
Més sòlides, no?
Sí, i que ens feia evitar a vegades fer errors que potser altres grups fan i que jo, com que tenia aquesta experiència, potser no vam fer. Que segur que igualment en vam fer moltíssims.
Pep Sala. Aquí com té aquest to irlandès, no?
Sí. La taverna del John.
Perquè tu, ara que has dit, esclar, la música a casa, l'ambient, vas començar estudiant psicologia i ho vas deixar pel conductisme, eh? Skinner et va matar, tu, eh? Sí o no?
A veure, jo era molt jove. I amb el cap ple d'ocellots.
O va ser Pavlov, que et va matar.
Sí, exacte. Saps què passa? Que ets molt idealista, i el conductisme... Aquí eren molt conductistes, a Barcelona. I vaig trobar molt desanimat. A més, estàvem vivint una època... Nosaltres que sortíem de casa, sortíem de l'ou, i havíem descobert tot el món de la cultura pop, per dir-ho d'una manera... I un món que m'interessava molt més en aquell moment, i començàvem a ser músics, començàvem a investigar, però no la música com a tal, sinó la música com a forma de vida, no?
Com a manera, sí, és a dir, professionalment ens hi volem dedicar, de totes.
I ho volem viure, perquè el rock, el concepte rock, jo tinc molts amics, i aleshores una amiga meva que és la Berta Iever, que és de... la directora del Popular Uno, d'una revista de rock, les tres més antigues del món. Una moltes vegades m'ha dit que el rock no s'aprèn, ni es canta, ni es balla, el rock es viu.
I és bona aquesta idea, el rock es viu, eh?
Sí, sí. Ell ho diu d'una forma més tremenda que no es pot dir en públic. Però...
No vols dir que no, clar.
I és, jo crec que una mica és veritat. O sigui, tal com s'ha entès la cultura aquesta, no? Que penso que d'altra banda s'ha acabat això, o sigui, aquesta música era un antisistema, era la manera de ser rebels respecte al sistema establert, ens deixàvem els cabells llargs per provocar, vestíem d'una forma per provocar, fins i tot havíem pres drogues també per provocar, per no seguir el sistema, i ara la música la fa el sistema.
La música la fa el sistema, ara?
Absolutament.
Per què ho dius, això?
Els grans èxits, parlo, però me refereixo als grans èxits i tot això, eh?
Ara aquí teníem a Pink Floyd, mira que ens l'has triada, que tu sempre n'has begut i els has defensat.
Molt.
Per què m'ho dius, això, de que la fa el sistema i els grans èxits, de quina manera?
Perquè sí, perquè la música abans sortia de la visió més crítica, més rebel de la societat, i hi ha un moment que el sistema...
Per això se l'empassa.
Hi ha un llibre meravellós de l'Humberto Eco que es diu Apocalíptics, en castellà, sí. Apocalíptics Integrados, que parla d'això, simplement.
Això l'ensenyen a la Facultat de Periodisme.
Exacte. Doncs i a la música s'hauria d'ensenyar igualment.
I tu estàs content de la teva part de vida que has dedicat a la música, vivint-la?
Sí, home, em sento... Més que content, em sento molt afortunat.
Molt afortunat?
Molt.
Però tu has treballat.
Sí, però també a la vida hi ha d'haver sort, hi ha d'haver... Els companys de viatges, no sempre els esculls tu, sempre apareixen. Jo, si aquell dia encara la Sabater no hagués vingut a fer una entrevista a l'escola de música, jo per més que m'ocorri no hagués pogut treballar mai amb un home tan extraordinari com ell, o gent com el Jerry Duffy, o tanta altra gent que he tingut la sort de conviure, no?
Fem com un salt ara en la vida, no? Diríem, clar, que a tornar aquest... Com si agafessis el tren a mitjanit, no? Diríem, el tren a mitjanit de la vida. I ara que ja has viscut aquesta mica, ja saps quin sentit té la vida o quin li atorgues?
No, absolutament no. Home, seria molt avorrit saber...
Seria molt avorrit?
Seria molt avorrit. La gràcia és buscar-ho. No? Bueno, buscar-ho o tenir... Creure que el trobaràs algun dia, no? O sigui, jo la vida penso que tampoc té per què tenir cap sentit. En realitat busquem una raó a tot i penso que el sentit és estar ara aquí, eh?
L'ara, eh? El moment actual, el moment present.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
I en Pep Sala ens ha triat aquest autor amb el que teníem una vegada fa molts anys una mena de diàleg surrealista.
Senyor Tisner, de vegades m'ha semblat que la seva victòria
en la lluita contra el temps consisteix en no permetre que la vida el faci sentir com abatut, com cansat.
Em permet una de prèvia? Una
sí, digui, digui, digui.
I això és ho dic gairebé confidencialment al micròfon.
Sí.
La Sílvia Coppola és, per mi, una de les dones més admirables d'aquest món de la ràdio. Jo tinc una prerrogativa i la faré servir, que és la de dir que sóc un gran amic seu des de fa molt de temps. Aleshores, jo comprenc que hi ha tots uns cànons i unes coses que mantenen unes distàncies i que sí. Hi ha un tractament que jo trobo rotundament espuri, que és el de vostè. I com que no l'hem fet servir mai nosaltres i ara em tracta de vostè aquí davant del micròfon, estic una mica cohibit. Aleshores, per demostrar que tinc ganes de sortir d'aquesta sensació opressiva, agafo el micròfon, me n'emparo, faig aquesta declaració. A la vegada és una declaració d'amor a la Sílvia.
Caram.
I aleshores, amb això, demano...
És una obra literària.
Que abandoni aquest tractament de vostè i
és
fem servir
l'habitual. És brutal. És a dir, molt amb quin humor, amb quina ironia, amb quin afecte et respon una, no et respon una pregunta i fa el que vol. És una obra literària.
Som persones afortunades, eh?
Sí, jo me'n sento de poder haver escoltat i parlat amb tantes persones.
I la Valí, jo vaig tenir la sort de seguir, puc dir, tenir una bona amistat. Ens vam conèixer, quan ja era molt gran ell, ens vam conèixer l'any 92. Bé, ens coneixíem poc, però l'any 92 ens vam fer molt amics. I que ens veiem molt, fins que es va morir, ens vam seguir molt units, juntament amb el seu fill, el Rai, les seves filles, i vaig tenir la sort d'aprendre tant d'aquell home. Era un home... Bé, ja l'has vist.
Era una persona que més feia el salt, o sigui, amb tantes generacions que hi havia de distància amb la nostra edat, i et tractava com una mica amb el que anessis al bar, com si diguéssim, no? I això ja era un xoc, i amb aquella proximitat, aquell respecte, aquella cultura immensa, aquell lluitar pel país, aquell quan se'n van haver d'anar a Mèxic, com, no? I torna, tot això, no?
Absolutament. I jo me'l vaig estimar molt, vam tenir sort de compartir estones a casa meu, a casa seu, vam fer o fins i tot alguna cosa plegats, i fins i tot vaig tenir l'honor, l'immens honor, que va ser molt difícil, vaig tenir l'immens honor de cantar el seu enterrament a l'acte del seu comiat, que va ser molt emocionant, perquè és molt difícil cantar quan estàs emocionat i realment ho notes, no hi ho sents. I és un home que jo tinc un record i em sento tan afortunat d'haver-lo pogut conèixer i compartir estones amb ell, que és allò que et deia, a vegades la vida, tu no esculls els amics, no? A més, si em permets una petita anècdota, ell em va regalar un llibre, que és Les paraules del Patonovell, i em va fer una dedicatòria meravellosa, perquè, esclar, la Patonovell va ser una mica el descobriment d'Amèrica, entre cometes, sí. Explicat pels els indígenes d'allà, no? Aleshores em va dedicar el llibre... pel Pep, el meu descobriment del 92.
Pep Sala, avui al divan. Broken
windows. I l'amor, ara ja saps què és l'amor?
L'amor?
L'amor.
Suposo, no ho sé, tothom té una versió, no?, de l'amor. És complicat, l'amor. Però hi ha molts tipus d'amor, l'amor que tens pels fills, l'amor que tens pels amics, l'amor que tens per la parella, l'amor que tens... Hi ha molts tipus d'amor. Jo penso que l'altre dia en parlàvem, a vegades és diferent l'amor que l'enamorament, a vegades és conforem la velocitat i el multocino, que diuen. Jo crec que l'amor és el que sents quan tens algú que et fa tornar una mica boig, no? Que poden ser els fills, també, no? Els fills.
Què tal pare ets? Com ets de pare?
Babós.
Soc un pare babós, titular.
Titular, total. Absolutament. A més, tinc la sort de que...
Un fill i una filla, eh?
Tinc molta sort de que tots dos són fantàstics. Zero problemes. No hem tingut mai un problema.
Quants anys tenen, ja?
27 i 23.
Uau, són grans, eh?
Sí, i tenim molt bona relació, que tant ell que jo com la Fernanda, la meva companya, i la mare d'ells, la seva mare, doncs tenim una relació, a part de pares a fills, també els tenim bastant de col·legues, però no és que ho hagin forçat, és que ha sigut així, ha sortit molt, molt així, no?
Sempre en català, tu.
Això de cantar, refereixes?
Sí.
Bé, però no és un dogma, eh? No és un dogma, no, he cantat en anglès, i aquest darrer disc l'hem fet en anglès.
És veritat?
No, no, i amb els Midnight Hour, com jo havia, probablement he cantat més en anglès que en català al llarg de la meva vida.
I Catalunya com l'expliques ara, al món, quan vas al món? Uf!
És molt difícil, és el país més meravellós del món i a la vegada un país que és molt complicat i que s'estima molt poc a si mateix.
El millor que has fet a la vida?
Uau, els meus fills.
Si tinguessis una segona oportunitat, què canviaries?
Ostres, si tingués una segona oportunitat, això suposo que... Esclar, és que no té cap mèrit canviar coses quan ja saps on l'has cagada, no?
Bueno, però...
Però intentaria viure més a poc, perquè és que el problema és que la vida va tan de pressa i si tu sobrevius de pressa, ho gaudeixes poc.
Imagina que d'aquí 150 anys algú va veure una mena de diccionari autobiogràfic. A Pep Sala, tu, amb una línia i mitja, què hi posaries, així per definir-te?
Un paio que feia cançons.
Home, així n'hi havia molts de paios.
Sí, però és el que pretenc ser, no pretenc ser res més. Un home que fa cançons i que intenta gaudir al màxim de la vida i dels, sobretot dels amics. M'agrada molt la meva relació que tinc amb els amics i intento gaudir-ho molt, 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 molt.
Digue'm per què s'ho val llevar-se demà.
Uf, per viure. Per viure és meravellós viure. És una aventura. I intentar gaudir de cada petita cosa i cada petit moment i cada petita... Això és una cosa, una conversa que hem tingut moltes vegades amb el Carles, no? Que... El bo de la vida és aquells petits moments que un els troba farragosos, intentar-los gaudir. Amb el Carles havíem compartit hores de viatge, moltes hores en carretera, i pot ser pesat, perquè a vegades conduíem, recordo aquells concerts que fotíem a València o al País Valencià, i són 3, 4, 5 hores en cotxe, però els gaudíem, però molt. Perquè des d'escoltar música, compartir coses... I això és el millor. Després venia el concert, que era fantàstic, però si t'haig de dir una cosa, el que trobo a faltar més d'aquella època eren aquelles estones amb el Carles a dins el cotxe, o a vegades compartint habitació d'hotel, les tantes de la nit, parlant de les coses més insospitables del món, no? I en lloc de parlar de música, què farem, si hem de fer el disc, no, parlàvem de... No ho sé, tu. L'altre dia vaig llegir un llibre i... No, etcètera, no? Aquestes coses penso que són el secret de la vida, no els grans hitos.
Amb què acabarem? Amb quina peça ens tocaràs? Ja acabem, hem d'acabar, no. Oh,
sí, hosti, és que
s'han ràpid, temps, eh?
Va bé aquest rellotge, seu.
Sí, va bé. Diu que sí, que va amb Ginebra i no sé què. Sí.
Deixa'm fer una cançó que hem fet, per no fer les de sempre, eh? Penso que és un programa diferent i jo faré també cançons diferents. És una cançó que hem gravat, registrat amb el Reinau,
sí,
que és una cançó que és una mica... sorprèn quan l'escoltes, perquè hem fet una versió de la cançó de One That I Want, de la pel·lícula Gris.
Oh, de la pel·lícula Gris.
I l'Olivia Newton-John. Ai, ho faré tot sol aquí, però li hem donat una mica la volta i a més ho faré sense el Reinald, i en aquest cas en el disc tenim el Jonathan Arguelles, que ens hem fet una mica de duet també. No, noia, però bé, ens l'hem partit d'ahir.
Us heu repartit els papers. Bé. Va, doncs som-hi. En l'últim minut, Pep Sala ens farà aquesta versió de l'últim disc que podeu trobar i que es diu Sospitosos Habituals. Som al divan a Catalunya Ràdio.
I got chills, they're multiplying, and I'm losing control, 'cause the power she's supplying, it's electrifying. You better shake it up, 'cause she needs a man.
better shade up, you better understand. To her heart it must be true, nothing left for me to do. She's the one that I want. If you're filled with affection, you're too shy to convey. Meditate my direction, feel your way. I better shade up, 'cause she needs a man who can keep her satisfied. I better shade up if I'm gonna prove that her faith is justified. Are you sure? Yes, I'm sure, down deep inside, she's the one that I want.
Pep Sala, Josep Lluís Santiso, Susana Ortega i Sílvia Coppolo. El divan. Gràcies, Pep, gràcies, gràcies. Fantàstic, torna com vulguis.
@ El Divan Coppolo.
El Divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
If you're filled with affection, you're too shy to convey. Meditate my direction, feel your way.
Better shade up, 'cause she needs a man.
She needs a man
who can keep her satisfied. Better shade up if I'm gonna prove,
that her faith is justified.
Are you sure?
Yes, I'm sure, down deep inside, she's the one that I want.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.